Una altra porteria zero, un altre ball sense premi final, un altre partit per acabar d'engrescar-nos.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Setmana de Copa, poques voltes podrem donar-li al recital de dissabte contra el Nàstic. Tot just demà passat tindrem ja l'estrena a la competició del CAO a Sa Pobla, però no em resisteixo a entrar una setmana més elogiant el joc que estan fent els arlequinats aquesta temporada. Com serà la història que després d'un altre 0-0, d'haver signat 4 igualades sense gols a casa i un 1-0 en els primers 5 partits, la nova Creu Alta es va posar dempeus per acomiadar el seu equip amb una ovació, insisteixo, tot i no guanyar. El partit de dissabte és això, un ball. I et quedes amb el regust agredolç perquè no el vas arrodonir amb el triomf, perquè la piloteta famosa no va voler entrar. Però convindrem tots que jugant així, pocs partits es poden escapar i si se n'escapen, com a mínim, ningú podrà tenir retrets pel Sabadell i ningú podrà negar que, com a poc enguany, és engrescador i molt divertit veure jugar aquest centre d'esports. De la part extraesportiva és ben fàcil i es pot resumir tot en una frase. El club ha de fer el que calgui perquè ningú embruti la centenària imatge del centre d'esports Sabadell. De seguida en parlem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem amb la Meritxell d'Ambrinc al control de so.
Hotel Suís. Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid es va imposar ahir al clàssic del Bernabéu davant del Barça. Mbappé va avançar els blancs a l'equador de la primera meitat i tot i que Fermín va igualar el marcador en el tram final, Bellingham va fer el 2-1 definitiu just abans del descans. Al final es van produir incidents entre totes dues banquetes. Avui, per cert, a les 9, tancarà jornada en aquesta primera masculina el Betis Atlético. Avui hem conegut la mort d'Ucho Terena, porter de primera en el seu dia i entrenador de porters després de la selecció i del València. Lando Norris ha guanyat el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 i s'ha situat líder per davant d'Òscar Piastri quan només resten 4 curses pel final del Mundial. I per últim, el ciclista menorquí del Movistar, Albert Torres, ha aconseguit la medalla d'or a Cali a la modalitat d'Òmnium del Campionat del Món de Ciclisme en Pista. I aquí a casa...
comenta la recepció.
Tindrem el postpartit del Nàstic, però mirant ja de reull cap a Sa Pobla, cap a la Copa del Rei i, òbviament, també amb tots els afers extraesportius que, malauradament, van envoltar el Sabadell Nàstic. Parlem de la derrota ahir del B a Olímpia, waterpolo, tennis, esgrima o handbol, si dona temps a tot.
L'actualitat de la primera ref.
L'Atlético Madrileño és el líder en solitari del grup després de superar per 2-0 ahir l'Europa en el partit que tancava la jornada. Si podeu, doneu-li un cop d'ull al primer gol. Iker Luque el va signar amb sotana i després obús posterior. Els de Fernando Torres tenen 17 punts, 16 pel Cartagena i per un Teruel que va saltar camises en el debut a la banqueta de l'Ibiza de Miguel Álvarez. Amb 15 el Sabadell és quart, empatat amb l'Europa. Zona playoff pels més porucs, 5 de marge sobre el descens. Tanquen la Lliga el Betis Deportivo i el Murcia amb 7, 9 en tenen Sevilla Atlético i Villarreal B, per cert, 3 filials de 4 entre els 4 últims, i amb 10 l'Hércules és en descens i el Sanluqueño fora. Per cert, el conjunt alacantí es va lesionar el sabadellenc Roger Colomina, canviat a la mitja hora.
La notícia curiosa.
Adrián Calvo, l'àrbitre ahir del Poblense, del rival del Sabadell demà passat, es va lesionar durant el partit. Esquins de turmell per la megafonia del Johan Cruyff. Van demanar si hi havia algun àrbitre perquè no hi ha quart, recordem, a Segona Federació, prou bé que ho sabem de l'any passat. El partit es va aturar 40 minuts fins que David Moreno, que estava xiulant en un altre partit a la ciutat esportiva Joan Gamper, va arribar al camp principal per fer d'assistent i que Izaskun Muñoz, que estava a la banda, assumís el rol d'àrbitre principal. El duel, per cert, va acabar amb empat a 2 entre el Barça Atlètic i l'equip de Sa Pobla. Tots dos es jugaven al lideratge del grup.
De quin partit no estarem pendents?
Del Tartu Welko contra l'Elba. Avui a les 6, Esiliga d'Estònia.
i a les xarxes socials.
Gols in Bar publica el rànquing d'assistències en els 20 partits que s'han jugat aquest cap de setmana a la Primera Federació i el lidera la Nova Creu Alta, amb la millor entrada dels dos grups, 5.733 persones al Sabadell Nàstic, seguit del Príncipe Felipe a Cáceres amb 4.323 i del Pepico Amat d'Elda, el Nuevo Pepico Amat, amb 4.001 persona.
Avui celebra el seu aniversari
l'esportista seretà, però nascut a Sabadell, Kilian Jornet.
L'enquesta.
I fins les dues busquem el millor del dia del Nàstic amb una piulada X, com sempre, amb l'etiqueta MVP946. A la intel·ligència artificial, avui li preguntem qui és el porter que està més en forma en el futbol espanyol actualment.
Seguint criteris com el coeficient de gols encaixats, la regularitat o l'impacte en els resultats finals, Antonio Sivera de l'Alavés i Unai Simón de l'Atlètic Club dominen a primera. Juan Soriano ho fa a segona divisió. I de Primera Federació, els més destacats són Diego Foli del Sabadell i Ramon Juan de l'Ibiza.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. És dilluns, dia 27 d'octubre. Ens agradaria poder començar parlant de futbol, del bon partit, malgrat l'empat final que el Sabadell va jugar dissabte contra el Nàstic. Però, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Toca parlar de fets més tristos, més preocupants, els incidents que es van viure pels carrers pròxims a l'estadi, sobretot a la prèvia, i fins i tot les conseqüències que poden tornar a portar després del que ja van viure la temporada passada. Ho dèiem començar, d'aquest tema extraesportiu, crec que entre tots hem de fer que ningú pugui embrutar la imatge centenària d'un club com el Centre d'Esport Sabadell amb totes aquestes històries.
Sí, sí, sí. I a més, el problema és que venim d'una temporada la passada on, ja ho hem anat explicant, amb les visites nombroses o d'aficions nombroses com el dia del Sant Andreu, el dia de l'Europa, fins i tot el dia del propi derbi contra el Terrassa, i la tornada o els partits també a domicili d'aquests compromisos, malauradament ja vam viure diferents episodis, alguns més pujats de to que altres, alguns amb més conseqüències que uns altres, però, com dic, veníem d'una temporada que va ser especialment mogudeta, parlo tranquils, que havíem viscut, per sort o per desgràcia, els últims anys, i a la primera oportunitat que aquest any hem tornat a tenir un desplaçament massiu per part d'afició visitant, en aquest cas del Nàstic de Tarragona, se'n tornem-hi, de nou problemes, de nou incidents, de nou picabaralles, de nou, en aquest cas, doncs, un aficionat del Sabadell agredit als voltants de l'estadi i un seguidor del Nàstic detingut, tot i que després posat en llibertat per aquests fets, i a tot això arrodoneix-lo amb, doncs, en aquest cas, enganxada d'adhesius feixistes, amb simbologia nazi, directament, que vincula el Centre d'Esport Sabadell o alguns dels seus seguidors més històrics amb aquesta simbologia, i el malestar que això torna a provocar i la preocupació que ens consta que torna a provocar en el propi Centre d'Esport Sabadell, on de moment no s'ha pronunciat ningú, també ho hem de dir. A mi em sembla que no és una, personalment no és una bona decisió. Crec que el club, d'una manera o una altra, hauria d'haver parlat. De fet, sense anar més lluny, a risc de que algú ens contradigui, Adri, en aquests moments la Junta de Portaveus habitual de cada dilluns amb els diferents grups municipals representats se n'està parlant, o és un dels punts a l'ordre del dia. Sense anar més lluny, ahir el grup municipal de la Crida, el seu portaveu, l'Oriol Rifé, ja va deixar clar a xarxes socials que en tornarien a parlar, i segurament, torno a dir, és molt probable que s'estigui parlant. El club, de moment, no se n'ha pronunciat. Per contra, o digue-li com vulguis, sí que ens consta, com hem anat dient a les últimes hores, que més enllà de la preocupació òbvia, lògica, que existeix, s'està treballant seriosament i fermament per mirar de posar solució abans que aquest problema no vagi a més. Per què dic això del anar més? Perquè, evidentment, d'aquí a un mes aproximadament, una mica més d'un mes, toca desplaçar-se al Nou Sardenya, amb el que això pot suposar, si fem cas del com va ser el desplaçament de la temporada passada per viure a Gràcia l'Europa Sabadell, i perquè a la segona volta, tocarà anar a Tarragona, I dos, l'afició de l'Europa, també nombrosa, tornarà a venir a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, en previsió d'aquests tres duels catalans i algun altre partit que pugui donar-se, però ja em centro només amb els duels catalans, eh? amb els enfrontaments entre equips catalans que té per endavant el Centre d'Esports Sabadell, faria bé, i ens consta, insisteixo, que el club està intentant acabar de rematar quines vies té per poder-hi actuar i per poder evitar que això es torni a repetir, doncs s'han de posar totes les mesures possibles perquè, insisteixo, això no torni a passar i, com dius tu, no s'acabi o no es torni a embrutar o no es torni a implicar el nom del Centre d'Esports Sabadell amb històries com les que va tocar viure el dissabte passat.
I ja no només és una qüestió de desplaçaments o d'afició visitant, etc, perquè fins i tot hi va haver un petit problema a la zona de Gol Nord entre els propis aficionats del Centre d'Esport Sabadell arran de... Anava a dir el més trist de tot, és que tot és trist, però el que ens va deixar el minut de silenci en memòria d'Antoni Reguant, pare, a més amb els micròfons ambient de Televisió de Catalunya va quedar prou clar el que va passar, samarretes del Màlaga i alguna que altra bandera en aquest sector en concret de Gol Nord, trenca el silenci un crit des del sector del Nàstic que és respost després des d'aquest grupuscle de 10 o 12 persones, alguns fins i tot deien a través de xarxes socials menors d'edat que estaven situats a l'altre extrem, tots obliden que s'estava guardant un minut de silenci per la mort d'un dels socis més antics, més longeus del Centre d'Esport Sabadell, i algun retret des del mateix sector arlequinat acaba amb una pica baralla que afortunadament no va a més, però amb algun agent de seguretat que ha d'intervenir en aquest moment inicial del partit contra el Nàstic. Vaja, que al final hi hagin reaccions o no, això s'ha de posar fre, sigui com sigui, perquè és només cal donar una volta per xarxes socials per veure amb raó tot l'enrenou, l'embolica que fa fort que s'està muntant a partir d'aquests fets, que com deies, en aquest sentit, portàvem afortunadament unes temporades, una dècada llarga, molt tranquil·la, però sembla que amb comptagotes comencen a aparèixer una altra vegada.
I sempre amb un denominador, perdona, comú, Adri, que és, com dic, la visita d'equips catalans. És a dir, fins fa ara uns 10, 15 anys, m'estic anant molt enllà, potser hi havia problemes quan venia l'afició del Castellón, quan venia l'afició de l'Hèrcules, quan venien alguns aficionats d'equips, com dic, nombrosos. Penso en les visites que va fer el Real Betis quan va venir, o l'Osasuna el dia que s'hi jugava la permanència, etc. Però s'està concentrant o s'està repetint amb massa freqüència ara ja, cada cop que el Sabadell o rep o visita un dels equips catalans que té a la seva lliga. Torno a dir, la temporada passada l'exemple més clar va ser que va haver-hi molts duels directes i, a més, jugant-nos moltes coses tots plegats amb el Terrassa, amb el Sant Andreu, amb l'Europa, etc. Aquest any només, no sé si dir afortunadament o no, només hi ha el Club Gimnàstic Tarragona i el propi Europa, però, clar, és que la primera hi hem tingut per un costat una agressió, per un costat picabaralles, per un altre crits creuats o càntics creuats en un moment inoportú absolutament, com és un minut de silenci, més enllà de, insisteixo, la simbologia, que encara avui, encara ara, ho dic per si algú encara es vol donar una volta per l'estadi de la Nova Creu Alta, aquests adhesius que van aparèixer una vegada més amb simbologia nazi feixista envoltada o acompanyada de l'escut del Sabadell, que encara ara, insisteixo, es poden veure sobretot per la zona del Gol Nord de la Nova Creu Alta.
I la famosa fotografia que corre de tot el grup amb la salutació nazi, no a la Nova Creu Alta, però sembla que és el Parc Catalunya, sembla que és als voltants. En fi, que és un empat enfosquit, és un empat en el qual ens agradaria parlar de futbol i prou, però és evident que tocava també comentar aquests malaurats incidents després d'un partit que ho dèiem en començar, i després escoltarem segurament també el Gerard Guardi parlant-ne. Poques vegades, ja no a Sabadell, sinó a qualsevol plaça, un equip arrenca una lliga amb 4-0-0 de local i un 1-0, per tant, un únic gol en 5 jornades a casa, i la gent es posa dempeus i ovaciona a l'equip pel que acabava de veure, és que va ser un bany total.
Sí, sí, sí. Com dius, quart empat a zero de la temporada a casa. És cert que el Sabadell encara no ha encaixat com a local. És cert, com dius també, per ser justos, que només ha estat capaç de marcar un gol al llarg d'aquests... ara ja tiro molt de memòria. 450 deuen ser...
un mes. Jo ja m'he perdut. Sé que ha superat Foli...
540 minuts, potser, una mica menys.
No sé, ara t'ho actualitzo de seguida. Però a Ricardo Zamora, fill... l'ha superat, per exemple, en el rànquing històric.
Sí, el situàvem, no?, al costat de noms com els de Navas, el Múnias, el Joaquín Ezquieta, com a jugadors o com a porters que han mantingut la porteria imbatuda amb unes xifres espectaculars. Després parlem de Foli, perquè tenim més dades al voltant d'ell, però bé, en tot cas...
Són 500 i poc, arrencava amb 433, tal tema aquest del matís de si amb afegits o sense, tindrem també temps per parlar d'estadístiques de sobres, però avui, per exemple, el Pedro González, des de Lleó, ens deia: si Foli és capaç d'aguantar el proper partit sense encaixar, superarà el rècord d'imbatibilitat en una mateixa temporada de qualsevol porter de Primera Federació. O sigui que la cosa va per... Bé, espero que sigui per rècords. I a més, m'ha cridat especialment l'atenció que aquest rècord el té Salvi Carrasco del Tarazona. O sigui, que no tenen mal ull allà a Saragossa per poder fitxar porters, perquè Foli ve precisament del conjunt aragonès. Però vaja, que el partit contra el Nàstic, per tornar a redreçar el rumb, va ser un partidàs que només va quedar deslluït, més enllà dels incidents, parlo de lo futbolístic, perquè no va haver-hi la salsa del futbol, que li diuen.
Sí, sí, la diferència respecte al partit del Corcón, no? Va faltar aquest punt de punteria, que sí que va tenir aquest punt d'efectivitat que va tenir l'equip ara fa 10 dies a Santo Domingo. Dissabte no va ser tan reeixit, i en aquest cas és l'únic que li va faltar al centre d'esports Sabadell. Tant és així que comencem a escoltar algunes de les declaracions. Per exemple, avui et porto dos protagonistes, però començo per Ferran Costa, que deixa clar, es va provar de totes les maneres i fins i tot, diu el tècnic Arlequinat, que tirant d'una mínima lògica, és evident que aquest partit de cap de les maneres es podia escapar.
La lògica em diu que partits com el d'avui, doncs de cada 10 guanyes 9 i mig. Doncs avui ens ha tocat aquest mig, però prefereixo viure avui aquest mig que haver guanyat 1-0 fent un partit de merda i sentint que la setmana següent és molt complicat tornar a guanyar.
I més enllà d'aquesta reflexió inicial, a un Ferran Costa que en roda de premsa a la sala de premsa Miguel Quereda va tornar a haver de tirar de pragmatisme per no fer més mala sang de la necessària, sobretot per no perdre forces de manera també innecessària amb allò que ara mateix no acaba de sortir. Pel de Castelldefels, és millor veure i valorar tot el que està fent bé l'equip, que no és poca cosa, i insistir sobretot en no perdre aquest ritme sense voler mirar ni detenir-se ni aturar-se massa més enllà d'aquests aspectes.
A vegades és qüestió de ser pragmàtic i fàcil i pràctic. Quan tens... no és la sensació de superioritat, és el volum ofensiu, l'escàs volum de situacions defensives on ens comprometien la porteria i on jugues un partit que on el camp fa pendent cap avall, doncs és qüestió de seguir treballant, de seguir insistint, de donar-li valor a cada cosa que fem bé i no sobrepensar.
I gairebé ho podríem extrapolar a gent com els de dalt, que són els que estan segurament més exposats quan falta pólvora o falta punteria, efectivitat, digue-li com vulguis, en els últims metres aquí a casa. Penso, per exemple, a Miguelete, que va tenir una ocasió molt, molt, molt clara i aquí se li està resistint el gol. L'havia tingut també, per exemple, Antequera, etc. El mateix Coixa, que venia de marcar i la va estavellar al travesser. Allò de no sobrepensar, de no donar-hi més voltes, que ja acabaran arribant. Els gols també a la nova Creu Alta, igual que ho està fent fora de casa l'equip, i en aquest sentit un discurs que només cal escoltar Sergi, el proper protagonista, per veure què ha quallat dins del vestidor.
Sí, 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 porto a Don Ripoll perquè gairebé calca el discurs que podria haver sortit de la boca de Ferran Costa, a l'hora de ser el reflexe del que pensa aquest vestidor, del que pensen aquests jugadors arlequinats, perquè Parlant d'estabilitat, aquella paraula que també hem començat a fer molt nostra aquesta temporada, molt necessària d'altra banda, diu Ton Ripoll que el més sensat precisament és no sobrepensar més enllà de les coses que no han acabat o que no acaben de funcionar. Cal quedar-se i potenciar el que sí que està fent bé l'equip, que com dèiem abans, no és poca cosa.
És sobretot la temporada, el de ser estables, el de no sobrepensar les coses, el de tenir tranquil·litat i saber que ho estem fent molt bé, que vull dir, hem sigut, crec que superiors a tots els rivals contra els que ens hem enfrontat i ens hem de quedar amb això. Anem una miqueta enrabiats perquè no ha entrat aquest gol, igual que com va passar la setmana passada, que sí que vam tenir molt encert, però més enllà d'això, contents per seguir sumant, contents per seguir tenint la porteria a zero i dilluns a treballar.
I ho apuntava aquí Ton Ripoll, va mereixer molt més el Sabadell davant el Nàstic, va ser el clar dominador del partit i el clar mereixedor d'haver-se emportat la victòria, però també, com comentàvem abans, l'única diferència, segons el de Santpedor, respecte ara fa 10 dies al Corcón, és única i exclusivament la manca, en aquest cas d'efectivitat, de cara a la porteria rival.
Per fer aquesta comparació amb el Corcón, jo crec que la diferència és l'encert. Corcón, al final, tens Javi López més encertat que mai, que et fot dos pilotes a l'esquadra i te'n vas 0-3 a cap a casa. I avui tens no sé quantes ocasions haurem tingut, no sé quants xuts, no sé quantes aproximacions a l'àrea haurem fet durant tot el partit, però crec que s'ha de tenir calma perquè crec que jugant així estem molt més a prop de la victòria que d'una altra cosa.
I un cop més, Sergi, posem la lupa a la defensa. Nova porteria a zero. Anava a dir calcant els discursos de les setmanes anteriors, però allargant, òbviament, 3 gols en contra en 9 jornades. Jo això no ho recordava, aquí a Sabadell. 7 porteries a zero en 9 partits. Òbviament, tampoc ho recordava. És que, de fet, no ha passat mai en tota la història del Sabadell. I per ser justos, és veritat que el Nàstic, pel bagatge pobríssim que va oferir, va tenir una de molt clara, la d'Àlex Jiménez, molt ben resolta per Diego Fuoli, però traient aquesta ocasió, que no és poca cosa, és que un cop més va ser una exhibició del Sabadell de com defensar a molts metres de la teva porteria sense que pràcticament et generin a l'esquena.
Correcte. Fa setmanes que afortunadament hem de parlar d'aquest tema, no? L'equip no encaixa, però és que l'equip cedeix o concedeix molt poquet, molt, molt poquet. Per tant, com dius, tot el bagatge ofensiu que se li pot apuntar, digui el que digui Luis César en roda de premsa al seu Nàstic de Tarragona, és aquesta ocasió molt clara, d'altra banda, també s'ha de dir, però clar, com també em deia algú del cos tècnic en acabar el partit, si no ha de tenir un al Nàstic en 90 minuts, també és per fer-s'ho mirar. I ben resolta per Fuoli. De seguida anem amb Fuoli. Abans, però, Ton Ripoll, parlant d'aquesta reflexió que ara comentaves, no? Algú que viu els números o que pot veure els números del Sabadell des de la fredor, des de la distància, veu 3 gols encaixats i pensa, home, aquest Sabadell és un equip ultradefensiu, però que és res més allunyat de la realitat de l'equip. Un Sabadell que es fa fort precisament amb uns arguments futbolístics que passen per defensar-se, des del primer fins a l'últim jugador, anant ben amunt, anant a buscar molt a dalt el rival i, sobretot, obligant-lo a perdre pilotes que facilitin la recuperació d'equip. Ton Ripoll, reflexionant al voltant de tot plegat.
Qualsevol persona que no veu els nostres partits pensarà que som un equip molt defensiu, que ens tanquem endarrere, línies molt juntes, que també, quan toca, però crec que la clau és el sacrifici de tots, que comença per Miguelete, per Agus, per Escudero, Quim, quan entra. Crec que comença allà, comença amb el sacrifici de tothom a les línies més avançades i després que a darrere som molt guanyadors. Vull dir, qualsevol jugador que juga darrere, ja sigui Caixet, Carlos, Segura, Bonaldo, crec que tots els centrals són molt guanyadors, llavors per banda són molt, molt intensos i crec que la clau una miqueta és aquesta energia que tenim tots, del primer fins l'últim, i aquestes ganes de guanyar cada duel.
I a banda d'això, està després l'autor del Cometa Halley, que va dir que no l'hem posat en el sumari. Molt catxondo el de Televisió de Catalunya, que en el grafisme va posar xuts a porteria Diego Fuoli, 0 entre pals, 1 en el total, amb aquest obús des de camp propi, que per poc no complica la vida de Rebollo. Però és que hem de fer esment una setmana més del Saragossa i el seu grandíssim rendiment. Abans ja fèiem alguna pinzelladeta de estadístiques històriques que les estava tenint a un ritme vertiginós. Arribava amb el cartell de 15 porteries a 0 la temporada passada amb el Tarazona, i el ritme que porta, no vull avançar-me, però és que en du 16.
Sí, i abans ho comentaves, no? Aquesta pinzellada parlant de noms propis com el David de Navas, el Múnia o Joaquín, que són autèntiques referències, sobretot en el cas del Sant, sobretot. I aquesta dada que apuntaves també, que ens feien arribar avui a través de les xarxes socials, que si el Sabadell és capaç de mantenir... Parlo de Lliga, eh? Ja sé que ara de seguida parlarem de Copa, perquè cronològicament abans ve la Copa, però parlant de Lliga, si el Sabadell és capaç de mantenir la porteria a zero aquest dissabte a El Pozuelo de Torremolinos, a Màlaga, el bo de Diego Foli haurà batut el rècord, o batrà el rècord, de minuts sense encaixar, que té, com deies, Salvi Carrasco, porter o exporter, en aquest cas, d'aquest Tarazona. Per cert, allò de les coincidències, un Foli dintre d'això, que també va defensar la samarreta o la porteria del conjunt saragossà. No és una feina senzilla. Ferran Costa, que també no s'oblidava de la feina que en el dia a dia fa José Ortega, per exemple, donant-li aquesta competència a Diego Foli i fent-lo cada dia millor i més porter, destaca per davant d'altres detalls el tècnic Arlequinat, precisament aquests números i aquesta tasca de Diego Foli en aquestes primeres 9 jornades de Lliga.
Tots sabem que tenim un molt bon porter, jo sé que tenim dos molt bons porters, però no perquè Diego estigui parant moltes accions per partit, sinó que si té una, doncs, com és un gran porter i a part està molt concentrat, doncs ens dona aquesta seguretat. Però després el partit que ha fet Diego avui, igual que el que va fer el Corcón amb els peus, cada cop interpreta millor, ens dona moltíssim.
Doncs dona moltíssima a l'equip, i la millor mostra són això, els noms que deia abans el Sergi del segle XXI, els Joaquín, el Múnia, cavall entre un segle i l'altre, i David de Navas. Si anem a l'històric, encara lluny del de Joan Capó, la temporada 83-84, però s'hi va acostant al Saragossa, per tant, a veure si és capaç d'allargar-ho alguna que altra setmana més. I a tot això, com a bon postpartit, també tenim a un dels nostres opinadors de capçalera. Avui li toca al Gerard Guardi, analitzant una miqueta tot, entre xifres defensives i fins i tot allò que dèiem en començar, del punt d'orgull que sent l'afició del Sabadell del seu equip ara.
9 jornades invictes, 7 porteries a 0 i 3 gols encaixats, però també 8 de marcats, una sola victòria a la Nova Creu Alta i un gol a favor que els més despistats ens vam perdre. Què vull dir amb tot això? Que les dades sempre es poden torturar perquè diguin el que vols, però el que és indiscutible, on tots coincidim i on no hi ha debat, és que el joc del Sabadell de Ferran Costa engresca i ens fa il·lusionar. Si m'ho diuen, fa uns anys no m'ho crec. Un empat a zero a la Nova Creu Alta i l'afició marxa contenta i cofoia cap a casa. El Sabadell dissabte va sotmetre en bona part del partit a un Nàstic de Tarragona que no va tenir resposta, no va trobar recursos des de la banqueta. El Sabadell de Ferran Costa té una identitat ultracompetitiva i va fer mare als grana en totes les seves versions, transicions conduïdes, possessions madurades i també a pilota aturada. Santo Domingo, 3 xuts a porteria i 3 gols. Dissabte en vam fer 9 i no van servir per batre un Rebollo molt inspirat, i també ho hem de dir, davant uns davanters arlequinats força desafinats. Ens va faltar queixalar de l'interior de l'àrea i aprofitar millor els espais amb la doble punta de Coixa i Escudero. I aquesta setmana la Copa mola, i tot plegat en una temporada oberta que estic segur que encara ens deixarà moltes sorpreses. Una abraçada.
Abraçada per tu també, Guardi. La Copa mola, deia. Nassa Poble és una mica embarcadeta. Per cert, ho hem comentat i crec que era com a possibilitat, però no ho havíem arribat a confirmar com a tal. L'equip farà una setmana molt, molt, molt diferent. Després hi anirem amb el viatge, estalviant-se un vol, l'expedició en directe de Mallorca cap a Màlaga. Però la gent, Sergi, la sensació és que està engrescada.
Sí, 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 molt endollada al costat de l'equip. De fet, més enllà de tot plegat, la millor entrada de la temporada, és cert que acompanyada d'aquest gairebé, jo crec que no es va arribar ni de bon tros al miler d'aficionats del Nàstic, però molt bona presència també d'aficionats grana en aquest gol sud de l'estadi de la Nova Creu Alta, i feia patxoca també aquest gol sud.
Sense el públic del Nàstic, l'entrada de la Nova Creu Alta hauria estat igualment la millor de les 20 que es van jugar aquesta setmana a Primera Federació.
Doncs imagina't, però bé, en tot cas, com diem, la millor entrada de la temporada, i sobretot aquesta comunió, aquest endollat entre l'equip i la graderia, entre la gespa i la graderia, un Ferran Costa que entenc que és una situació, diu, que feia anys que tothom tenia ganes que passés, que l'afició tenia ganes de tenir aquesta connexió tan, tan, tan espectacular amb el seu equip i amb el que transmet, tot s'ha de dir, aquest equip amb el seu joc i amb les seves ganes. Tot rematat, al mateix temps, diu el tècnic Arlaguinat, que és un objectiu comú el que s'està cercant ara mateix i el que tothom va en una mateixa direcció, que sempre és d'agrair.
El que he viscut avui durant tot el partit, amb la nostra afició volcada amb l'equip, i quan ha acabat el partit la gent ovacionant els nostres jugadors, doncs per mi és, crec que és de les coses que més m'omplen de les que he viscut com a professional, de poder tenir la sort de dirigir el Centre d'Esport Sabadell i de dirigir aquest grup que cada setmana intenta fer les coses millor i que surt al camp a donar-li valor a cada, no a cada minut, a cada pilota i a cada acció.
I ara, com dèiem, la Copa. Dic, o sigui, ha fet una pausa dramàtica que jo pensava, dic, que molt dia ara el Sergi.
No, no, ara la Copa.
No t'agrada res.
No m'agrada massa, la veritat, les coses com són.
Vaig trobar-me fa 10 dies.
Com diré, no m'assenyalis ara que no et veu la gent, no m'assenyalis.
Conrad García, me'l vaig trobar a l'Olímpia, que et convida, al partit. No sé ni quan juguen.
Jo tampoc, no ho he mirat.
Ara t'ho busco.
Hòstia, més juguen que et convida,
Juguen a l'hospital. Que et vol fer canviar... Mira,
el cercle es tanca, però ho tinc complicat. Aquesta setmana ho tinc complicat, perquè hi serem, O sigui, més enllà del que jo pugui pensar de la Copa, que sàpiga la gent que Ràdio Sabadell hi serà, i espera que no m'ha acabat, però no pinta bé, tampoc t'ho dic. La ràdio no falla, això segur. Per cert, que pensant en la Copa, pensant també en possibles rotacions, ho comentaves tu ara ja, després anirem una mica més al detall.
Sant Just Mallorca a les 8 del vespre del mateix dia.
Llàstima.
Vols connectar des d'allà?
No. Ja ho hem explicat, una setmana realment especial, ho apuntaves tu ara fa un moment, aquest viatge que farà que el Sabadell surti dimecres cap a Palma, de Palma aniran directes a Màlaga, si estaran uns dies treballant allà, pensant en el partit de dissabte contra el Juventud Torremolinos. Per cert, que hem parlat molt de la defensa del Sabadell, ja en parlarem quan passi la Copa, però té un repte difícil, Fuoli. S'enfronta al millor porter, la millor defensa del grup, contra un equip absolutament enratxat, 7 jornades consecutives marcant, 13 gols a favors que porta el Juventud Torremolinos, per tant, al tanto. Però bé, més enllà d'això i més enllà del que pugui venir, un Ferran Costa que deixava molt clar que aquí no valen les excuses de cap tipus. Vingui el que vingui, i vingui com vingui, l'equip s'haurà d'adaptar i segur, diu, que ho farà de bon grat, amb la millor cara. Ara no es poden permetre el luxe de fallar i en aquest cas, diu el tècnic, estan per adaptar-se a totes les circumstàncies.
Si hem d'arribar aquí a les 6 del matí, arribarem a les 6 del matí i amb bona cara. Si hem de jugar divendres, jugarem divendres i amb bona cara. Vull dir, nosaltres fugim de qualsevol tipus d'excusa, l'excusa debilita, distreu. Nosaltres estem tan enfocats en fer que per la nostra gent sigui una temporada doncs, on ens guanyem aquest respecte que penso que ens ha costat tant tenir en aquesta categoria, que no entrem a analitzar.
Doncs guanyat de sobres, de moment, al respecte en aquest primer quart de Lliga. Sergi, resum d'agenda, que aquesta setmana va tapaïda.
Doncs mira, el que dèiem, setmana típica amb viatges de pel mig, t'ordeno gairebé tot de manera cronològica. Avui ja s'ha fet, i demà entrenaments a la nova Creu Alta. Demà, de fet, roda de premsa de Ferran Costa. Tornarem a sentir el tècnic Arlaquinat. Ho farem en directe aquí a l'Hotel Suís. Dimecres, a primera hora, vol a Palma. El mateix dia de partit, l'equip viatja en avió cap a Palma. Per la tarda, aquesta primera ronda de la Copa del Rei des de Sa Pobla contra el Poblense, a les 6 de la tarda. 6 de la tarda, des de 6:15, ens hi posarem en directe els del Sabadell en joc. Atents a les xarxes, per si hi ha algun tipus de novetat. Dijous, de Palma a Màlaga, directes. Dijous mateix i divendres, entrenaments a Marbella. No sé si per portar...
A Càrtama.
Doncs a Càrtama. En aquest cas, per portar bons records de la zona. I dissabte, Lliga, aquesta desena jornada. Juventud Torremolinos, primera visita oficial del Sabadell a El Pozuelo. Partit, per cert, a les 4 de la tarda, que ja té nassos. Mira que hi havia horaris i l'han posat gairebé a primera hora. 4 de la tarda, des de 4:15, ens hi posarem en directe per un Sabadell que dissabte sí, tard, i via Granada, però tornarà cap a casa després d'aquestes, alguns de manera molt graciosa, les han titllat de colònies, aquests dies d'esbarjo, que no és esbarjo ni molt menys, que tenen els jugadors arlequinats. I avui tribuna, eh? Avui no t'escapis que avui hi ha tribuna, eh?
I amb Diego Foli, m'ha encantat. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I, en canvi, el Sabadell B ha allargat les sensacions negatives, especialment de cara a porteria, a la Lliga Elite.
La d'avui és dura, perquè bueno, ja acumulem diversos disgustos tocats, però és futbol i hem de aprendre i créixer.
Un cop més, el filial va generar molt, però va acabar veient com els punts volaven ahir d'Olímpia. En aquesta ocasió va ser un dels equips revelació de la categoria, el Ciudad Cooperativa, qui va guanyar per 1-2 amb una diana en l'últim minut. El gol inaugural del partit el va fer el conjunt de Sant Boi en els compassos inicials de l'enfrontament. Van tenir fins i tot un pal després, per Cabestany, una diana que va condicionar tot el partit. I l'entrenador del filial ha parlat també d'aquest desenllaç final especialment cruel aquest cop, i no només per haver-ho viscut ja. D'entrada, perquè a diferència d'altres dies, aquesta vegada sí que havien signat el momentani empat, ho va fer el debutant Diaby, i després perquè el gol de la derrota va arribar sense pràcticament marge per sobreposar-s'hi.
El que hem comentat, més enllà dels canvis i intentar-ho per aquí i per allà, buscar alternatives i avantatges, doncs era que l'actitud de l'equip havia de ser aquesta, no? D'intentar-ho fins al final, de creure-hi, i finalment, doncs el 80, si no estic equivocat, ha arribat el gol de l'empat. Crec que l'hem merescut abans, perquè hem tingut un travesser, hem tingut un parell o tres més d'àrea bastant clares. Però bueno, es repeteix una miqueta la pel·lícula, jo crec que el cop és dur perquè ens marquen el 90 i després ho hem intentat. Jo crec que hem tingut també alguna arribada en perill, però no ha pogut ser.
La pilota al travesser també del propi Mamadou Diaby, que va estrenar-se sortint des de la banqueta al minut 45 i que va signar bona part de les ocasions d'atac, jugador mataroní, però que procedeix del futbol italià. Amb 4 derrotes en 6 jornades, el Sabadell B és tercer per la cua a la Lliga Elite, a un punt de distància de la permanència.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell, respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Ràdio
Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi a la tornada, 20 minutets mal comptats, no arriba perquè arribin les dues i el Notícies Migdia. També hem tingut en renou aquest cap de setmana amb la Champions femenina de waterpolo. Pau Vitori, com estàs?
Hola, Adri.
L'Estalpul Natació Sabadell va sumar els dos primers punts guanyant els penals a la piscina de l'Horizonte, però el 10-10 de les italianes que va enviar el partit a la tanda va ser un gol
fantasma que no va entrar.
Sí, 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 és que no va ser, bé, va ser gol perquè va pujar el marcador, però realment si la gent veu les imatges que estan per ser al web de Ràdio Sabadell, doncs veurà clarament com aquella pilota no entra. De fet, vaja, posem en situació la gent. 9-10 guanyava el club faltant un minut i mig pel final aproximadament, i les jugades, si et sembla, que la relati el mateix David Palma, el tècnic de l'Astralpool.
És una contra clara d'elles, vale, que acaba la Marleta des d'un xut escorat des de la banda de 5 i l'amunt. Arriba a tocar la pilota i la pilota, o sigui, toca el lateral de la xarxa. Passa, imagina't que la xarxa del lateral està com fluixa, vale? I la pilota fa l'efecte que es queda dintre de la porteria. Vale? Sembla gol, però després si la portera comença així, aixeca mans i no, que no ha entrat, i empuja la pilota i clar, les àrbitres veuen la pilota fora. O sigui, allà comencen a comprovar la xarxa, veuen que està tota la xarxa tancada i tal, i clar, veuen que físicament és impossible.
Tela, eh? Tela. L'amunt, per cert, és la Simone van de Kratz, li diuen així, i la Isis és la Isabel Williams, la portera. Recordes, Adri, que al principi del Sabadell en joc dissabte estàvem dient que el partit estava aturat...
Sí, que no ho enteníem.
Que estaven revisant alguna cosa, que hi havia algun problema amb la taula, les imatges realment eren lamentables, i ha carregat Palma contra l'arbitratge de l'hongaresa Debrecen i la grega Marco Pulo, perquè diu que el que no pot ser és que el partit estigui aturat 10 minuts, el que en waterpolo és més d'un quart.
És una parella que ja ens ha pitat més d'un cop i cada vegada que ens ha pitat. Veus que no controlen el partit. El partit es comença a fotre allò tens, vale? Amb expulsió, amb les jugadores cada vegada més agressives. I tu, per mi, tot, o sigui, a l'aturar el partit 10 minuts, parla molt malament d'elles. Perquè si tu no tens va, o sigui, tu com a àrbit, tu dones gol, tu has vist gol.
La pregunta del milió, i el club farà alguna mena de recurs?
Aquí està una altra part de la història. Si tu vols fer un recurs, has de deixar un dipòsit de 500 euros a la mateixa piscina.
Sí, si vols portar a la butxaca.
Els has de portar a la butxaca, sí. I només tens una hora, a partir del xiulet final. És a dir, el partit, si va acabar cap a quarts de 7, doncs a quarts de 8 has d'haver posat el recurs. Si no, ja no pots posar cap mena de recurs. I després, com diu Palma, que ningú t'assegura que després acabis guanyant en el minut i 28 segons que restaven al marcador.
Tu ara, si recorres el partit, què representa? Que has de tornar a jugar al minut 28 que quedava allà, saps què vull dir? Ara són elles les que estarien interessades aquí en fer repetir el partit. Bueno, que després elles deien, no, que ja m'ho he vist, que no, gol i tal. Passa que això ja està marcat a la normativa, que tens una hora ja per fotre la reclamació i tal, i ja no procedeix, ara ja no es pot fotre res. I que ja et dic, que et foten anar a jugar ja... Ara imagina't que avui, al dematí, oye, ir a jugar, no et vayas per Sabadell, que tenés que ir a jugar el minuto 28 que queda. I et dic que no guanyem ni de conya.
Doncs clar, com sempre, a la seva manera, David Palma. Aquestes declaracions, per cert, eren d'ahir al matí, de diumenge al matí, a les portes d'agafar el vol de tornada un altre cop cap a Barcelona, cap a Sabadell. Partit estrany a tot això, com a la Supercopa d'Espanya va sortir fort l'Astralpool, parcial d'una 6 a favor. A partir de la tercera part es va carregar d'expulsions al club, es va trencar, per cert, un dit de la mà a Athina Giannopoulou, que va passar la nit a l'hospital, i a partir d'aquí l'Horizonte empata, desaprofita penals l'equip de David Palma, arriba aquesta jugada rocambolesca, i per sort, doncs, a la tanda de penals, les de Catània fallen els dos primers llançaments, i l'Astralpool cap dels quatre.
I amb aquest 12-14 final, que comença segon al Natació Sabadell, en aquest grup B tan català.
Sí, perquè a l'altre partit, el duel català, com deies, el Mataró va guanyar 8-11 a la piscina del Terrassa, que serà el primer rival a Can Llong. Això serà el 8 de novembre, i atenció, Adri, perquè aquell dia ja podríem veure amb el casquet de nou una altra vegada a l'aigua la Judit Forca.
Possiblement ja podrem convocar a la Judit. O sigui, la Judit ja li van fer una ressonància divendres, que nosaltres estàvem aquí a Catània i tot bé. Vale, ara demà li foten aquí una prova d'esforç, però sembla que o sigui, ja ha sortit tot bé de moment. Nosaltres a nivell intern hi fem una prova d'esforç per veure com reacciona a diguem, una càrrega ja d'intensitat una mica alta i en principi igual. Sí, Cheide no, perquè per jugar un minut no la faré fer el viatge i tota la moguda, però de cara a Mataró podria entrar en convocatòria.
Cheide, aquest dimecres, Lliga, Mataró, es referia a David Palma, al següent partit de Lliga, que serà dimecres també, dimecres de la setmana següent. A tot això, la divisió d'honor masculina, victòria del Keio Sabadell, 11-19 contra el Rubí, recordem que era un partit que jugava a Can Llong per un tema de mesures de Can Rosés, un combatiu Rubí, però el partit es va decidir amb un parcial d'una seta. El tercer quart, dimecres, aquest dimecres també, déu-n'hi-do, agenda tapaïda aquest dimecres, partit de Champions de l'equip de Quim Colet, segona jornada a la piscina del Vaspo Hannover.
Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adeu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en esgrima, Sabadell ha estat referència mundial d'aquest esport aquest cap de setmana. Entre dissabte i diumenge, més de 200 tiradors de 25 països diferents han participat a la Copa del Món Satèl·lit Absoluta de Floret i l'Open Internacional TNR, el Trofeu Nacional Regularitat. El resultat més destacat ha estat la plata del sabadellenc Arnau Gomà diumenge en aquesta segona competició, caient a la final contra l'israelià Eitan Rokin. El tirador del centre de la ciutat reconeix que és un podi que no s'esperava.
L'objectiu sempre està fer el millor possible, tal, però no m'esperava arribar a la final i quasi guanyar-la. No, la veritat que no. Sí, m'ha sorprès, però bueno. Així ja veig on puc arribar i si tinc un dia bo, doncs mira, això pot passar.
Un Gomà que torna avui cap a Madrid, on està el CAR i també amb la selecció. D'aquí a dues setmanes tornarà a tenir una Copa del Món, en aquell cas a Palma de Mallorca, i al gener una altra a París. La de Sabadell, a banda de ser especial, òbviament, per ser a casa, suposava també l'estrena del calendari. I després d'un dissabte que li va deixar un regust, un pèl agre, sent segon a la fase de grups, però caient a la taula 64, ahir, diu, es va treure una espina.
Fer-ho aquí a casa sempre és més bonic, no? Però sí, el dissabte vaig tenir una mala competició i mira, el diumenge hem arreglat les coses, no? Hem sortit amb bones sensacions. Era la primera competició de l'any, la primera així, toma de contacte i tal. La veritat que molt xula, a més estar aquí amb la família i tots els del club i tal, doncs la veritat que és agradable.
Ja ho deia per la prèvia, que Gomà era el principal estàndard de l'esgrima Sabadell Jaume Viladoms, l'entitat organitzadora des de fa més d'una dècada d'aquesta Copa del Món satèl·lit a la ciutat, al pavelló d'esports. Enguany hi havia 6 esportistes més del club, dels quals 3 directament s'estrenaven, ben jovenets, de tot just 14 anys. Gomà ha fet tot aquest procés, podríem dir, de ser una jove promesa que es foguejava en el seu dia amb tiradors internacionals aprofitant aquest campionat aquí a casa, a ara que enceta ja el seu segon any vivint a Madrid i en dinàmica d'equip nacional. Per això, assumeix ara aquest paper d'esportista de referència dins de l'entitat.
És un procés lent, tal, costa molt pujar, però bueno, també és un referent pels petits del club, saps? Que també que vegin que si es treballa tal es pot arribar a aconseguir aquestes coses.
A la resta de competicions, Maria Teresa Díaz va guanyar l'Open Trofeu Nacional Regularitat en categoria femenina i pel que fa a la Copa del Món Satèl·lit, el millor tirador espanyol, Carlos Llavador, va ser plata, perdent la final contra l'alemany Bastian Capus, i en el duel italià per l'or femení, Alice Volpi va superar Carlotta Ferrari.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més teca, el Club Tenis Sabadell va inaugurar oficialment dissabte al matí els nous espais que ja tenen a la seva disposició els socis de l'entitat del carrer Prat de la Riba. Un acte que va estar conduït per un bon amic d'aquesta casa, com és el Xavi Andreu, i que va comptar com a màximes autoritats, els quals sentim ara a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i al secretari general d'Esports de la Generalitat, el sabadellenc d'adopció, Abel García.
Aquí al club, doncs, que avui s'hagin fet aquestes instal·lacions, s'hagin ha fet més pistes, tinguem un nou aparcament, al final és bo pel club però també és bo per la ciutat, no? Jo els deia ara quan fèiem els parlaments, no? que em pregunten és per què la ciutat cedeix uns terrenys, doncs, en el Club Tenis Sabadell. Doncs escolteu, perquè és una entitat sense ànim de lucre que dona un servei, doncs, als socis i sòcies que per altra banda si no es donés l'hauríem de cobrir des de la part pública i no podríem, i a més perquè és una manera de fer ciutat.
Un èxit que no és només pel club sinó per la ciutat, com deia l'alcaldessa, que aquí la col·laboració al final de poder oferir una oferta esportiva no és oferir una oferta esportiva als socis, és oferir esport a la ciutat de Sabadell. O sigui que com a conselleria d'esports, molt contents de que clubs i ajuntaments com el de Sabadell vagin a la una i promoguin l'esport com ho estan fent aquí.
Les actuacions que s'han culminat després d'un any clavat han consistit en el trasllat de 4 pistes de tennis al solar del carrer Serralada, una de les quals, pendent d'acabar, pionera a tot Espanya amb un circuit tancat de rec que farà que l'aigua sigui regenerada. En l'espai que ocupaven aquestes pistes, a l'avinguda Rafael Casanova, s'hi han fet 9 pistes de pàdel. A més, se n'han sacrificat 3 en el nivell inferior per crear unes 60 noves places d'aparcament. De tot plegat, al final de la visita dels Parlaments, va conversar uns minuts el Sergi Garcés amb el president del tennis, l'August Serra.
Doncs amb el president del Club Tennis Sabadell en un dia molt especial, no només perquè és la diada dels socis, sinó perquè avui estem d'enhorabona en aquesta inauguració oficial de les últimes millores, les penúltimes, diria, que queden per fer aquí a les instal·lacions del Club Tennis. Senyor August Serra, com estem? D'entrada, bon dia, gràcies per obrir-nos la porta a casa seva i felicitats, perquè és una autèntica meravella el que avui hem vist, el que avui ha vist la llum.
Sí, de fet, estem molt satisfets. Ha costat bastant perquè ens va costar molt aconseguir les llicències, les autoritzacions, tenir seguretat jurídica de tot el procés, i les obres també se'ns van complicar. Però bueno, el resultat ja crec que és immillorable. Vosaltres ho heu vist.
Un resultat que el que dona és més possibilitats a un tipus soci, un soci tipus del club, soci-sòcia, que reivindica això. Precisament, cada cop més, ho deia, després de la pandèmia, el que sí que ha crescut és la necessitat de tenir molta més activitat esportiva, i el tennis, com a entitat, en aquest cas, no podia quedar-se enrere.
No, i a més, diversificar les activitats, perquè el tennis és un esport de molta solera, però amb un creixement més pla, i en canvi, per sostenir econòmicament el club, s'ha de diversificar, i pues, activitats que la gent tingui interès, com el pàdel, activitats dirigides, squash fins i tot, que mantenim, i per tant jo crec que això hem de buscar l'equilibri perquè el club pugui generar excedents amb l'interès de tota la massa social i després pugui fer reinversió en tenir de les millors instal·lacions de Catalunya, que crec que és el cas.
Sempre estem amb la típica pregunta quan parlem amb el seu director general o amb vostè mateix, sempre fem aquella pregunta, i ha de créixer més en quant a socis. Clar, també és un equilibri, com diu, de saber que créixer més pot tenir una dificultat extra, de que al final les instal·lacions no són infinites, tenen una limitació pròpiament dita, i en aquest sentit no sé si hi ha un sostre, si hi ha un sostre de vidre aquell que dius és que aquí ens hem d'aturar perquè si no estaríem donant un bon servei a la nostra gent.
Sí, no, aquest és un debat que tenim fermament a la casa. Entenem que per les instal·lacions que tenim un topall mental, o sigui, no l'hem escrit i encara ens queda un petit recorregut, però com he explicat en el Parlament, diguem-ne, comencem a tenir alguna costura, i com que tenim alguna costura, doncs ja hem de planificar doncs alguna inversió que tocarà no fer-la a curt, però sí a mig, per poder, diguem-ne, superar aquestes possibles limitacions de servei que puguem donar als socis.
Li pregunto per dues coses per acabar. La primera, una de les pistes que encara està per fer té unes particularitats que la fan realment diferent i que té molt a veure amb un altre criteri i amb un altre objectiu del tennis de sempre, però que suposo que ara encara està més a la palestra, que es diu, no? Que és el de la sostenibilitat. Una pista en la qual el propi funcionament farà que l'aigua de rec, de remullar, es pugui recuperar, es pugui tornar a reciclar, i en aquest sentit no sé si és una prova pilot del que algun dia volen que continuï sent o sigui tota la instal·lació en ella mateixa.
Bé, nosaltres ho hem fet com a prova pilot, però volem veure els resultats. De fet, proves pilot n'han fet amb l'abast més petit i es veu que hi ha resultats positius, però nosaltres ho volem fer amb una pista sencera i monitoritzar el percentatge de recuperació d'aigua. Si és bona, doncs tard o d'hora ens haurem de plantejar d'anar-ho exportant a la resta de pistes, perquè no podem obviar que el problema de l'aigua és un problema important de país.
Li faig l'última. Estem sempre amb aquella mirada de calendari que provoca que no sé si un replanteja coses, no replanteja coses, veu també un final de trajecte de la seva pròpia funció com a president, i en aquest sentit no sé si l'August Serra comença a dibuixar també, a títol personal gairebé li diré, el que és el futur, no sé si immediat, però sí a mig termini també, del que és el seu paper com a president i el futur en quant a una candidatura o candidatures que puguin arribar a agafar aquest relleu.
Home, a veure, diguem-ne que porto molts anys a la Junta Directiva i he viscut l'època, la gran època de crisi del 95 en endavant, la reflotació, esclar, ho he viscut molt de prop, i ara tenim un club immillorable i amb unes condicions diguem-ne, de sostenibilitat econòmica, diguem-ne, no correctes, sinó fàcils o immillorables. Per tant, jo em sento responsable de que els que puguin venir darrere, doncs, si més no, tinguin el camí una mica aplanat, que puguin valorar com està el mercat, que són les necessitats del club, però quan es posin a intentar fer inversions, que ja ho tinguin una mica més fàcil de lo que ho hem tingut nosaltres fins ara.
Moltes gràcies, enhorabona una vegada més, i no el molesto que pugui gaudir com a mínim d'aquesta exhibició de primer nivell que avui han aconseguit reunir, que no sempre és fàcil també. Felicitats.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
I avui acabem el programa amb handbol. Increïble final de partit el que va viure l'OAR femení a Elx en el duel de co-líders del grup C de plata. A menys de 30 segons del final, el Gràcia perdia de 2 amb el gol local que posava el 30-28 en el marcador. En aquell moment les il·licitanes jugaven sense portera i l'OAR va ser capaç d'anar rapidíssim en el servei i tornar-se a col·locar un gràcies a Dina Salvador. L'Elche B, però, tenia la darrera possessió. Amb poc més de 20 segons pel final i tot era qüestió d'aguantar la pilota, ho van fer de nou amb la porteria buida, i en un embolic van cometre una infracció de passes. La mateixa Dina Salvador, que era la que estava més a prop, va recollir la pilota i des de mitja pista, gairebé sobre la botzina, va signar el 30-30 abans que la portera rival arribés sota pals. Veure per creure. Així ho va viure des de la banqueta el tècnic Pol Ibáñez.
Jo estava allà davant perquè jo, clar, en aquell moment diem, fem pressió tot el camp, quedarà una última oportunitat, una mica la típica desesperada. Això ho hem vist moltes vegades a l'handbol, però sabem, doncs, que és altament probable que prengui el partit, no? I quan piden passes, la pilota ve cap a mi i la Dina ve cap a mi, no? I, de fet, això ho compartim amb moltes a la banqueta, que veiem la cara de la Dina com conscient que haurà de llançar allà amb molta por i cara de poruga, no? Però al final la tia l'agafa, convençuda, llença i la fot a dintre.
La fortuna va somriure a l'OAR, que amb l'empat es manté invicta amb 9 punts de 10 possibles, igual que el mateix filial de l'Elche, que a Barabaraix es manté líder per davant de les gracienques. També va ser d'infart el partit del masculí contra la Salle Mocada, però en aquest cas va sortir creu. Derrota 32-33 dels graciencs a casa, de les que fan mal, com relata el jugador Sergio Álvarez.
Al final tenim bola per posar-nos una sobre i bueno, fem un xut que para bé el porter d'ells, el Pol Valera, i en un contraatac, en l'últim segon, pues, bueno, marquen gol i s'acaba així. Hem passat de tenir una bola per guanyar el partit a perdre.
Quatre gols va fer Álvarez, que no van servir ni tan sols per sumar un punt. És la primera derrota a casa dels Dallats aquesta temporada i la quarta jornada consecutiva sense conèixer la victòria. Compte, perquè la classificació l'OAR masculí és 12è en el seu grup de primera nacional amb 5 punts. Per cert, l'Ajuntament ha condemnat l'aparició de les enganxines, s'ha posat en contacte amb el club per coordinar la resposta i el govern vol que s'identifiqui i s'expulsi del club els responsables. En parlarem al Tribunal Preferent a partir de les 8. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.